Radio Vilafranca.
Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Avui l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca està concorregut perquè s'incorpora la Teresa Casanellas, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, per engegar aquesta segona edició del Català al carrer. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
I a més també tenim un dinosaure, i esclar, ocupa molt.
No hi cabem.
No. Dic això perquè el llibre que regalem avui es titula Un dinosaure a la banyera, de Carles Sala, il·lustrat molt bellament, en ve alta, per Carles Arbat, que ha dibuixat aquest dinosaure tan xulo, a la banyera de la Virgínia. Una Virgínia que s'ha de banyar perquè està cansada després d'un dia d'excursió a l'escola i que el pare li adverteix, sobretot, no t'adormis mentre estàs en remull. I què passarà en aquesta banyera? Doncs que apareixerà un dinosaure, i no és un dinosaure qualsevol, sinó un Diplodocus xerraire, disposat a acompanyar-la en les seves peripècies més secretes. Aquesta aventura d'Editorial La Galera és el nostre premi d'avui al concurs i arribarem d'aquí uns minutets. Abans, Teresa, deixa'm que et demani com han anat les inscripcions pel nou curs de català, que comenceu demà.
Sí, sí, demà i dijous ja comencen les classes, pels cursos presencials, i també comença ja l'activitat, diguéssim, pels cursos en línia, tot i que les persones que els fan en línia poden anar una mica relativament al seu ritme, però també demà, a partir de demà ja poden engegar. Doncs bé, les inscripcions han anat molt bé, hi va haver moltes cues, molta gent esperant, i els cursos estan molt plens. Sobretot, com ja acostuma a ser, els cursos bàsics i inicials són els que estan més plens i amb llista d'espera, tot i que bé, doncs ja és més o menys doncs, la previsió ha anat força bé, però aquests bàsics sempre són cursos que, si en fas més, doncs sempre es poden anar omplint i cada dia van venint persones que continuen demanant aquests nivells. Per tant, bé, ara ja de cara al gener doncs és quan s'hi podran tornar a apuntar. I en alguns altres nivells encara queda alguna plaça, tot i que també estan plens, eh? Però, per exemple, el bàsic 2, perquè les persones que ja parlen una mica, o l'elemental 1, l'elemental 3, aquests també encara et queden alguna plaça lliure, o sigui que seria l'elemental és aquest nivell que ja es parla en català, però encara es pot acabar de millorar una mica més. I després tenim el suficiència 1, que ja és el que coneixem més com per nivell C, doncs que també queda alguna plaça. O sigui, que si hi ha algú interessat, que ens truqui, li direm més o menys com ho tenim i veure si encara s'hi pot posar.
No val a badar perquè comenceu demà i demà passat.
Sí, exacte.
I es tracta d'incorporar-se de bon inici,
sí,
no?
Sí, com a molt deixem tres sessions per acabar d'afegir algú o alguna persona que es dona de baixa i podem avisar algú de llista d'espera, però després ja no. Després, encara que hi hagi baixes, ja no hi afegim alumnes nous.
Tots aquests alumnes que aprendran català, no a distància, sinó sí, a classe, vindran un parell de dies a la setmana?
Sí, són sessions de dos dies a la setmana, o dilluns i dimecres, o dimarts i dijous, i són sessions de dues hores. Matí, migdia, més cap al vespre. Hi ha diferents opcions, depèn del nivell o del curs. Sí, sí.
Doncs aquesta setmana s'incorporen l'Eli i la Sílvia Catassús a Ràdio Sant Sadurní.
Ens retrobem una temporada més en la nostra càpsula del Català al carrer i ho fem de la mà de la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem? Ben tornada al Penedès en xarxa.
Moltes gràcies, bé, bé, estem bé, aquí preparades ja per a la nova temporada.
I tant, sisena temporada del Penedès en xarxa i sisena temporada que fem de la mà d'aquest Català al carrer avui parlant de gramàtica.
Sí, aquesta temporada parlarem de qüestions de llengua de tota mena, tant de gramàtica com d'ortografia, de lèxic, curiositats lingüístiques, etimològiques, etc. I avui estrenem la secció parlant dels numerals ordinals que serveixen, com el seu nom indica, per expressar l'ordre o la posició d'alguna cosa o d'algun element, d'alguna persona. Com es diu, per exemple, el que fa 10, o el que fa 125, o el que té la posició 88. En català és molt fàcil, tot això dels numerals ordinals. Doncs bé, aquests tres que he dit són desè, 125è i 80è, respectivament. Si ho diem en femení, desena, 125ena i 80ena. Quines formes tenen aquests... Anem a pams, eh? Quines formes tenen? Per començar, ja veiem que tenen formes de masculí i femení i també de singular i plural. Els quatre primers tenen una forma pròpia. Primer, segon, tercer i quart. Femení, primera, segona, tercera i quarta. En canvi, a partir de 5 és molt fàcil. Segueixen una norma fixa que és el numeral cardinal més les terminacions E, E, N, ENS, ENES. Masculí singular, femení singular i plurals respectius. Per exemple, el de 5 és cinquè, amb la E oberta, i femení, cinquena. El de 6, sisè, sisena, setè, setena, vuitè, vuitena, novè, novena, etc. Diguem-ne algun de compost, perquè ho vegem, no? Per exemple, 22, doncs 22è i 22ena. 54, 54è, 54ena. 353, que són tres números, no? 353è, 353ena. O sigui, afegim, és l'ordinal i només EN al final. D'acord? Hi ha alguns canvis ortogràfics, per exemple, el de 9, clar, no és noè, és novè. Hem canviat la U per una B baixa. El de 10 és especial perquè és desè. És desè. El de cinquè, per exemple, la C es converteix en una Q, cinquè, d'acord? A l'hora d'escriure'ls, hem de tenir en compte que segueix la mateixa regla del guionet que els cardinals, és a dir, s'escriu guionet entre les desenes i les unitats i entre les unitats i les centenes. Per això va bé recordar la combinació de lletres DUC, que correspon a D desena, U unitat i C centena. D-U, desena unitat, unitat centena. Per exemple, 42è, si ho escrivim amb lletres, és 40 guionet 2è. O 200è, que és l'ordinal de 200, seria 2 guionet centè. D'acord? I amb la vintena hi ha la I intercalada, que s'escriu amb guionets entre el numeral i la I. 21è, doncs és 20-I-1è. D'acord? Sovint escrivim l'abreviació, l'abreviatura. L'abreviatura també és molt fàcil perquè és l'última lletra que s'escriu al costat del nombre, a baix i en minúscula. Per exemple, primer és una R, a baix. Segon, N. Quart, T. A partir de 5 és una E oberta. El masculí, cinquè, sisè, setè, el número, la xifra i la lletra, l'última lletra, que és una E oberta. Femení singular és una A, sempre. Primera, segona, tercera. I després, per distingir els plurals masculí i femení, doncs escrivim les dues últimes lletres. Per exemple, els cinquens, doncs és NS, que s'escriu en minúscula, a baix. I el femení, quartes, doncs una E i una S. D'acord? I bé... Última cosa. També s'apostrofen quan els escrivim amb lletres, òbviament, però també quan escrivim, com els cardinals, que si escrivim 11 en xifres, és l'11, l'apòstrof, doncs també l'11è, també apostrofaríem, si escrivim 11, escrivim l'abreviació, doncs també l'apostrofem.
Doncs ho deixem aquí, Sílvia, un plaer estrenar aquesta sisena temporada amb tu. I moltes gràcies i ens retrobem la setmana vinent.
D'acord, adéu, fins aviat.
Ha estat bé que la Sílvia ens refresqués totes aquestes qüestions perquè s'obliden, eh?
Sí, clar, i si no ho practiques molt, doncs també a vegades no hi penses o no saps. Llavors, al moment que ho necessites, com ho hauries d'escriure? Sí, sempre va bé fer memòria.
Anem pel concurs. Quan passa un minutet d'un quart de 12, recordem el nostre telèfon 93-827-2626. I engeguem amb algunes definicions.
Sí. Continuem, com vam explicar una mica la setmana passada, amb alguna petita variació del concurs que fèiem la temporada d'abans de l'estiu, que ja queda tan lluny. Doncs bé, continuem això, donant una definició, i a partir de la definició i del nombre de lletres que diem, hem d'encertar, s'ha d'encertar una paraula. La variació és que és un joc que està basat en el paraulògic, aquest joc que podem trobar en línia, i això vol dir que totes les paraules que van sortint tenen una lletra en comú. Com a mínim una lletra, que en el paraulògic seria la lletra que hi va al centre del rusc. Això, pels que ho coneixeu, ja sabeu de què va. Bé, vol dir això, una lletra en comú totes les paraules, però la resta de lletres també coincideixen. El que passa que no són totes, i pot ser que sí o que no. Amb això ja no ens hi fixem, però el que sí us aniré recordant, doncs, quina és la lletra que trobem ja amb totes aquestes paraules. Avui la lletra és la F. Per tant, ja tenim una pista de les paraules que busquem, contenen la lletra F. I us dic tres definicions i així podeu anar pensant. A veure, la primera. Si sona, és per casualitat. Aquesta és la primera paraula que busquem, que té 6 lletres i, com us he dit, conté la lletra F. Pot ser el principi, el mig, el final, no ho sabem, això. Si sona, és per casualitat. La 2. El dia dels innocents és la protagonista. Aquesta té 5 lletres. El dia dels innocents és la protagonista. I la tercera, la podem trobar als arbres, però en cap cas en un llibre. La podem trobar als arbres, però en cap cas en un llibre. I té 5 lletres. I també conté la lletra F. De moment, ho deixem així. A veure.
Entre totes aquelles trucades que arribin al 93-827-2626, sortejarem un conte d'Editorial La Galera, Un dinosaure a la banyera pels més petits, escrit per Carles Sala i il·lustrat per Carles Arbat, que a mi em té el cor robat, aquest dinosaure xerraire que ha creat. Sona el telèfon, comencen a arribar aquestes trucades. Maria Assumpció, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 1?
Veig que sí.
I digue'm, pots triar?
Bueno, jo diria la primera.
Va, si sona, és per casualitat.
La flauta,
exactament, eh? Això és, clar, fa referència a aquesta expressió que es diu, no? Sona la flauta per casualitat. No tant que és l'instrument, però bé, és això, quan ho diem, quan alguna cosa la fem, mira, perquè ha sortit per casualitat, però sense saber ben bé per què, no? No és, sense haver pensat gaire. Doncs molt bé, com us deia, i surt la lletra F, flauta. Molt bé. Encertada.
Maria Assumpció, la setmana passada vas guanyar el llibre.
Sí, per això, com que no soc d'aquí, ja vindré a buscar-lo ja.
Quan et vagi bé i vingueu a Vilafranca, tu o algú altre de casa el pots recollir. Aquí el tens.
Sí. Moltes gràcies.
Gràcies per trucar.
Adéu.
Tenim més trucades. Amb el 2 saludem l'Eulàlia. Hola.
Hola.
Com anem?
Bé.
Fantàstic. Doncs vinga, ataca. La que vulguis.
Va, ens en queden dues.
No, perdona, no és que no he sentit res, perquè sóc fora de casa i truco amb el mòbil.
A veure, et dic les dues que ens queden. Una és... Perfecte. El dia dels innocents és la protagonista. Té 5 lletres. I la lletra en comú que he dit que avui teníem és la lletra F. Per tant, conté la lletra F. I l'altra que tenim, la podem trobar als arbres, però en cap cas en un llibre. I en aquest cas també té 5 lletres. I també conté la lletra F.
Infant?
Infant? No. Té més lletres, no, infant? Sí, en té sis.
No estic...
Bé, ara esclar, no t'ha vingut al cap. Doncs no, aquesta no ens serveix.
No, vinga, doncs, un altre dia.
Va, vés pensant.
La propera serà.
Vinga. Això, vinga.
Adéu. Margarita, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, tens el 3.
Ja veig que m'han passat davant, ja.
Però no l'han encertat, eh?
A la flauta, t'ha passat al davant la flauta, no?
Ah, bé.
A veure, torna-me-les a repetir, sisplau.
A veure.
La segona, a veure, quina era?
El Dia dels Innocents és la protagonista. Té 5 lletres.
5 lletres.
I l'altra...
Devia ser la Llufa.
Ah, exacte, la Llufa. Sí, 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 és la Llufa, és aquest element que no sé si es fa gaire encara això, no? Que es penja a l'esquena doncs, per riure's de la persona que la porta penjada. Eh? Penjar la Llufa, posar la Llufa... Bé, doncs sí, Llufa, aquesta era.
Doncs la Llufa t'ha valgut aquest 3, sort.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu. Adéu. Adéu. Hi ha més trucades? Posem-hi una definició més? Va, escolteu atentament les que esteu esperant.
Va, n'afegim una altra. L'animal que té més habilitat amb la pilota. Té 4 lletres. L'animal que té més habilitat amb la pilota. Potser algú me'n dirà algun altre, no ho sé. De moment, aquest. 4 lletres, amb la lletra F. I ja està. De moment ja en tenim 2 pendents.
Vinga, doncs saludem la Montse. Hola.
Hola, bon dia.
Tens el 4, Montse.
Gràcies.
Per quina vas? A veure.
A veure... La de l'arbre.
Sí.
Pot ser fulla.
Fulla, exacte. Que perquè dèiem, la podem trobar als arbres, la fulla, però en cap cas en un llibre, perquè no, els llibres no tenen fulles, sinó que tenen fulls. Ah. I ara ho podem explicar una mica això, el motiu d'això. Doncs molt bé. La que buscàvem era fulla. Perfecte.
Doncs molt bé.
Gràcies i que tinguis sort.
Ah, bon dia.
Adéu, adéu. Adéu. Ja ho explicarem, val, perquè hi ha un parell de trucades.
Sí, sí.
Assumpta, hola.
Hola, bon dia.
Hola, el número 5 per tu.
Molt bé, gràcies.
Què et sembla? L'animal que té més habilitat amb la pilota?
La foca.
Molt bé, la foca. Això no sé si és així del tot o no, però això és el que hem vist sempre, els circs o...
Així ens ho pinten, no?
Així ens ho pinten, exacte. No, realment sí que la foca sembla que és un animal molt hàbil i la sap moure bé, la pilota. Doncs foca, molt bé.
Molt bé, gràcies.
Felicitats i que et doni sort. Adéu.
Adéu.
A vosaltres, adéu.
Que vagi bé. L'assumpte tenia el 5 i el 6 serà per l'Anna. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Anna, però t'has quedat sense definició. Mm. Ara n'hi posem unes quantes,
què
no
fem,
pateixis.
Què fem? Bé, te'n dic 2 i així una pots triar i l'altra ens queda així ja pendent. A veure. Vale. Història en què els animals són els protagonistes. Aquesta té 5 lletres. I l'altre que podem buscar és secció de la universitat. I aquesta secció té 8 lletres, una paraula més llarga. Totes dues contenen la lletra F.
Facultat.
Facultat. Molt bé, veus? Bingo. Aquesta em pensava que costaria més. Doncs mira,
ha estat ràpida.
Una secció, una part, una branca de les universitats és la facultat. Llavors, clar, tenim la facultat de Dret o de Medicina o de Farmàcia o el que sigui, Molt bé, facultat. Exacte.
Felicitats.
Molt bé.
Gràcies per trucar.
Adéu, bon dia.
Adéu, adéu.
També s'esperava la Rosa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Rosa. Tens el número 7.
Molt bé.
Doncs, bé, la que ens queda, que només tenim aquesta ja avui, n'he portat 6. Ens queda l'última. Història en què els animals són els protagonistes.
Una faula.
Una faula, exacte.
Com
molt
en
bé,
saben,
molt bé.
Carai.
En saben molt, També una història així que fantàstica o una mica fictícia, d'invenció, també es pot dir faules, veu, segons el diccionari, encara que no hi surtin animals. Però el que coneixem més realment és això, que la faula és on els animals, o fins i tot les plantes, parlen i són els protagonistes. I normalment tenen un final així didàctic, d'allò de reflexió... Que té una conclusió moral, doncs que això normalment acaben així, amb aquesta moralitat final.
Uh-huh. Rosa, ets fan del paraulògic, que l'has encertada
sí,
la primera?
Sí, m'agrada.
Però, hi ha pràctica aquí darrere.
Aquí ho fem una mica més fàcil, perquè clar, no podem jugar amb totes les lletres, però bé, una mica va per aquí.
Va molt bé, perquè prens moltes paraules que... Algunes et fan i algunes que ni tan sols saps
i
que existeixen.
El paraulògic en surt cada una, que és que no l'encertaries mai, eh?
Sí, n'hi ha de complexes, i tant.
I entrenes la memòria, no?, jugant? Mm.
Sí, i tant que sí.
Un bon joc. Doncs gràcies per la trucada, Rosa. Que vagi bé.
Molt bé.
Fins una altra.
Gràcies, igualment.
Adéu.
Carai, estic mira, astorada avui,
se m'han acabat les paraules,
sí,
però
sí, sí.
M'he quedat sense paraules, en el sentit literal. Però bé, puc explicar alguna cosa ja,
sí,
del que ha anat sortint?
Fulla, no?
Sí. Bé, ara ja que estàvem aquí a la faula,
sí,
també a vegades en aquestes faules o aquest tipus de contes o històries, hi ha aquesta part final que dèiem que és la conclusió moral, que en castellà es diu moraleja, i a vegades no sabem gaire com dir. Moraleja, en català no es pot dir, i seria això, conclusió moral o moralitat, no hi ha una paraula equivalent, s'hauria de ser així, no hi ha cap altra. També hi ha una altra que és moralina, en castellà, que també és en castellà, que en aquest cas és com una moralitat, però més simple, més senzilla. Llavors se'n diu moralitat simple, moralitat superficial, conclusió moral més superficial. Bé, ho hem d'explicar d'alguna manera, sense una paraula en concret que ho digui.
I hem de posar més paraules.
Queda una mica més llarg. Això ja passa a vegades.
Passa sovint, amb
sí.
El català.
No, i al revés també passa, Paraules que en català, coses que diem amb una sola paraula i en castellà no.
Sí, jo pensava
més.
En l'anglès.
Ah,
que tendeix
sí.
Sempre a escurçar.
Sí, sí.
I en canvi en català necessites
necessitem
moltes
tres paraules
tres
per dir
paraules.
El mateix.
Sí, sí, sí. Sí.
Pot ser, sí, sí.
I el full, i la fulla.
Sí, bé, això que a vegades ja ho hem anat dient, doncs quan diem full... Ens referim a això, amb un tros de paper, normalment, o més o menys rectangular, prim... O sigui, va relacionat amb el que és el paper o una làmina d'algun altre material. I d'això en diem full, no fulla. Un full de llibreta, un full de cartró, uns fulls d'inscripció per apuntar-nos en algun lloc... Tot això són fulls. La fulla fa referència a les plantes, com dèiem, als arbres, que era el que ens demanàvem a la definició... I també quan és una làmina metàl·lica d'alguna eina, d'un instrument, per exemple, la fulla del ganivet, la fulla d'afaitar, aquestes làmines que tallen normalment, això també és fulla, i si no, doncs parlem de les fulles de l'arbre o de les fulles de la qualsevol planta. És la diferència entre full i fulla. I què més ha sortit avui? Ah, la llufa.
Bé. La llufa, la flauta, la foca.
Sí, de la flauta i la foca ja no sé què dir-te, però de la llufa... Bé, les llufes sembla que són, o que eren, unes dones encantades.
Ah, sí?
Sí, són unes dones encantades que viuen amagades a les muntanyes i als boscos. No sé si actualment encara es poden trobar,
Això
molt
fa
molt amagades.
Per personatge de l'Irene Solà.
Doncs bé,
fa molt
una mica
per Canto jo i la muntanya balla.
Sí, sí. Doncs són aquests personatges així que no se sap ben bé quina aparença tenen, molt indefinida, i que tenen la peculiaritat que els agrada riure-se'n dels pobres que passen pel bosc i cauen a les seves mans, i fer broma, sobretot cap a final d'any. Es veu que aquest nom de llufa doncs, ve d'aquests personatges. El que és la festa aquesta de la tradició que se celebra pel Dia dels Innocents, el 28 de desembre. De fet, el Dia dels Sants Innocents, l'Església el que recorda és la matança d'infants que va ordenar. Exacte, ara trobava la paraula, va ordenar el rei Herodes. Bé, és un homenatge, un recordatori a aquests nens innocents que van morir. Però també lliga amb el que és el calendari que ja ve del Carnestoltes i que arriba fins a Nadal. És una mena de barreja de tot això, de tots aquests elements. Per tant, aquestes llufes que es pengen, doncs va lligat d'una banda aquestes dones encantades que els agradava fer molta broma i fer juguesques i riure-se'n una mica dels que passaven a prop d'elles, i per altra banda també fa referència a l'escarni dels soldats romans que van fer a Jesús i a tota aquesta relació. Una mica, entre una cosa i l'altra.
Si n'aprenem, el concurs.
Sí, veus? Aprenem moltes coses.
I ens falta regalar aquest dinosaure a la banyera, entre les 7 trucades que hem rebut. Surt el número 7, per tant, la darrera, Rosa. El conte, el llibre, és teu. Quan et vagi bé, el pots recollir aquí a Ràdio Vilafranca. Teresa, gràcies i que tinguis bona setmana.
Molt bé, fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia. Passa un minut de 11:45. A aquesta hora encetem l'últim repàs del matí a les notícies en el Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Es presenten els administradors de la Festa Major de Vilafranca, que han estat els escollits de forma més primerenca. Aquest dilluns a la tarda es presentaven els nous administradors i administradores de la Festa Major. Són Imma Badell, Imma Galofré, Iris Serra, Josep Maria Feliu i Arnau Martí. L'alcalde, Francisco Romero, apuntava com tots ells eren la seva primera opció i com d'important era haver-los anomenat tant d'hora. De fet, és l'administració més primerenca. Imma Badell té 44 anys, és la directora de l'Escola Pau Boada, va ser membre del Ball d'en Serrallonga i apunta que és conscient que li ve un any intens. Imma Galofré té 26 anys, és mestra d'educació primària al Cristòfor Mestre i ha participat al Ball dels Pastorets. No li va sorprendre la proposta. Iris Serra té 49 anys, és metgessa i ha format part del Ball de Figataires. Gairebé no s'ho va haver de pensar. Josep Maria Feliu té 51 anys, és historiador i ha participat en diversos balls i entitats relacionades amb la Festa Major. Destacava també la importància d'haver estat escollits aviat. I finalment, Arnau Martí té 29 anys, és consultor de sistemes informàtics, ha participat en diferents balls i és l'actual secretari dels Castellers de Vilafranca. El quintet organitzatiu serà nomenat en el ple del mes d'octubre. L'Ajuntament de Cunit va anunciar la setmana passada l'inici de les obres que han de transformar la zona de la Plana del Castell, una àrea amb alt potencial ambiental i patrimonial que ja va despertar en el seu moment la indignació del grup ecologista del Baix Penedès, Geben. Els ecologistes han reiterat la seva petició al consistori per aturar aquestes obres en què consideren un dels últims espais lliures del litoral. Les obres, segons l'Ajuntament, tenen un cost de més de 4 milions d'euros i contemplen la construcció d'una àrea comercial, un hotel, una zona d'habitatges de protecció pública de lloguer. Des del GEBEN recorden que actualment hi ha un contenciós administratiu presentat als jutjats de Tarragona, del qual encara no hi ha sentència i, per tant, existeix el perill de no poder complir l'obra si surt favorable a la demanda, el que significaria una gran pèrdua econòmica pel municipi i els implicats. Des de l'organització asseguren que el sector Sud 2 és un sector en revisió per part del PDU, tot i que l'Ajuntament ho nega fent una interpretació interessada. Aquest cap de setmana a Torrelavit se celebra la 12a edició de la Festa de la Verema, més coneguda com a Gotimada. Les activitats s'encetaran diumenge a 12:15 a la plaça del Casal de Cultura amb la presentació dels nous Hereu i Pubilla i seguidament es farà la presentació de les colles geganteres que participen a la trobada de gegants comarcal Penedès-Garraf, que també se celebra diumenge a Torrelavit. Tots junts iniciaran la cercavila fins a la plaça de l'Església de Sant Marçal, on la celebració culminarà amb el vermutot de la Gotimada. Aquest any, degut a la manca de raïm, no es farà ni la tradicional aixafada de raïm a càrrec de l'hereu i la pubilla, ni la guerra de raïm. Pel que fa a la trobada de gegants, s'iniciarà a les 9 del matí amb la plantada dels gegants i un esmorzar per les colles participants a l'aparcament de la zona esportiva. Seguidament participaran en cercavila, juntament amb l'hereu i la pubilla, les colles participants, els gegants de l'Avern, els de Masllorenç, la Bisbal, Sant Marçal, Clariana, Canyelles i Torrelavit. Aquest dimecres, la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues acollirà a 8:15 del vespre la primera de les 4 sessions planificades del cicle de participació ciutadana Sant Cugat a debat. Tal com exposa el propi Ajuntament, es tracta d'un espai d'intercanvi i de diàleg sobre diverses temàtiques que afecten el municipi amb tots els veïns i veïnes que hi desitgin participar. En aquesta primera sessió es treballaran temes relacionats amb la joventut. La següent sessió serà el dimecres 18 d'octubre amb el tractament de la mobilitat al municipi. Dimecres 15 de novembre, sessió sobre pressupost municipal i dimecres 20 de desembre amb urbanisme i habitatge.
Penedès en xarxa.
Són 12:05. Som dimarts i això són les pantalles. Aquesta setmana destaca sobretot una estrena i una darrera temporada. Són The Continental, la prequela de John Wick, i la quarta i última temporada de Sex Education. La resta de llançaments passaran possiblement més desapercebuts, però diuen que també li hauríem de donar una oportunitat a La canción de los bandidos, a Netflix, una sèrie coreana que pot petar-ho. Anem a pams. Avui dimarts s'estrena Black Snow a Filmin, una minissèrie australiana basada en fets reals. L'any 1995, Isabel Baker, de 17 anys, va ser assassinada. El crim va commocionar el petit poble d'Ashford i va devastar la comunitat australiana del Mar del Sud d'Isabel. El cas mai no es va resoldre. L'assassí mai no va ser trobat. L'any 2020, l'obertura d'una càpsula del temps revela un secret que posa el detectiu de casos sense resoldre, James Cormack, interpretat per Travis Fimmel, darrere la pista de l'assassí.
El mayor desafío de un caso sin resolver es descubrir cómo eran las personas entonces. Necesito conocer bien a Isabel. Ha pasado mucho tiempo. Los recuerdos de la gente se desvanecen. Pero esto no miente.
En 2019, creo que Ashford seguirá lleno de depredadores disfrazados de amigos.
No fue un crimen de oportunidad. Fue personal.
Hay personas en las que confiaba.
Nos vamos a ir y nada nos va a detener.
Y ahora sé que se alimentan de sufrimiento.
Esta caja es una cápsula del tiempo.
Un día desenmascararé su crueldad.
Alguien de confianza nos la robó. El héroe de Brisbane.
¿Quién ha podido ser?
Me está mintiendo todo el mundo. Hasta su propio padre me está mintiendo.
Un dels aspectes diferencials de Black Snow és que s'ambienta al nord de Queensland, on resideixen els illencs de Mars del Sud, una comunitat molt poc retratada pel cinema i la televisió, amb una tràgica història a l'esquena. Des de mitjans del segle XIX i fins a inicis del segle XX, més de 60.000 indígenes van ser obligats a treballar als camps de canya de sucre en una variant de l'esclavitud coneguda com a Black Birding. La història d'aquesta comunitat australiana serà una de les claus en la investigació de l'assassinat d'Isabel Baker. En el repartiment de la sèrie, juntament amb Travis Fimmel, trobem cares conegudes de la indústria australiana com Brooke Satchwell o Gulliver McGrath, al costat d'una dotzena d'indígenes dels Mars del Sud que no tenien cap experiència prèvia en la interpretació. I demà dimecres arriba Irresistible a Disney Plus. Parlem d'una comèdia romàntica francesa de 6 episodis de mitja hora de durada que explica la història d'Adèle, creadora d'un podcast exitós i enamorada d'un matemàtic, l'Arthur. El problema és que quan l'Arthur la té a la vora pateix atacs de pànic com a conseqüència de la seva síndrome d'estrès posttraumàtic fruit de la seva relació amorosa anterior. Així que Adèle no té més remei que mantenir-se allunyada d'Arthur, però l'atracció és massa forta.
C'est elle, c'est Adèle Chapelle.
J'ai adoré votre podcast et j'adore votre livre. J'essaie de convaincre mon frère de lire, mais ça l'intéresse pas.
Puis de toute façon, j'ai même pas le temps d'apprendre à lire. De lire tout court.
Ça promet. Tu fais quoi?
Non, j'utilise les mathématiques pour étudier les relations amoureuses.
Vraiment?
Non, vraiment.
Elle fait trop de bruit, là. Ça va, c'est de l'eau tiède.
Par exemple, dans la rencontre amoureuse...
Je crois que je vais t'embrasser.
C'est l'improbabilité de rencontrer quelqu'un, j'ai jamais vécu un truc comme ça, qui fait la saveur de la rencontre.
Pour moi, Adèle, à ce stade, il n'y a qu'une seule explication. Vous êtes en choc post-traumatique amoureux.
Non mais arrête, s'il te plaît, ne me regarde pas.
Je tombe dans les pommes à chaque fois qu'Arthur passe la porte.
Els tres primers episodis d'Irresistible estan dirigits per Anthony Cordier, guanyador del premi Lou de Luc, la millor òpera prima, i recentment també guardonat amb diversos premis per la sèrie OVNIs. És destacable també que l'acció se situa al cor d'un París realista i autèntic, allunyat dels tòpics turístics, amb barris rarament filmats, com són els districtes 19 i 20. És Irresistible i arriba demà dimecres a Disney+. Aquest divendres també hi ha estrenes. Apple TV Plus tenim Noches en Vela, una comèdia romàntica ambientada en el món nocturn que té com a protagonistes a Dani i Lisa. Cap dels dos pot dormir i no guarden secrets excepte els seus sentiments l'un per l'altre.
Dani, ¿qué haces arrastrándote a oscuras? ¿Estabas durmiendo?
No, claro que no. Voy a ahorrar en bombillas.
Llevo sin dormir 2 meses. Insomnio crónico.
Hipnosis, acupuntura... No me funciona nada.
¿Estás despierto?
¿Cómo te ha ido el día?
He visto un anuncio de unas pastillas nuevas para dormir. Snoozers.
No te dejan caos. Solo hacen que todo sepa a repollo.
No solo el repollo.
Uno es un perrito.
¿Perrito?
Le pones una silla y lo puedes montar.
Bien, pues me voy a dormir.
Hola.
Por fin.
¿Te acuerdas de aquella app para ligar?
Hay una compatible.
Qué bien. La que no ha dejado de llamarte Elisa.
Solo somos amigos.
No, según me parece a mí.
Cuando estoy durmiendo, Lisa vive en un mundo del que no sé nada.
Hola, lo estoy robando. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, joder!
¿Qué?
Estoy rodeada de vacas.
¿Vacas?
¿Las vacas atacan?
Lo busco. Sí, 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 atacan y también matan.
¿Qué?
Creo que no entiendes lo que es.
La sèrie de 8 episodis s'estrena a nivell mundial aquest divendres 22 de setembre, protagonitzada per Antonia Thomas, que hem vist a The Good Doctor o a Love Sick, i Craig Roberts, de Red Oaks o Submarine. Noches en Vela debuta a Apple TV Plus amb els 3 primers episodis de cop i a partir d'aquí aniran posant-ne un cada divendres. L'estrena en majúscules de la setmana és de Continental Amazon Prime Video.
Buenos días, señor Scott. Espero que su viaje no haya sido muy desagradable.
De primera.
The Continental pot ser una de les grans sorpreses de l'any. És l'esperada prequela de John Wick, que finalment fa el seu debut a la plataforma d'Amazon. Aquesta nova producció transporta els espectadors a la dècada de 1970, oferint una visió única de l'icònic hotel que acull els assassins al cor de Nova York. La trama se centra en la vida d'un jove Winston Scott, que es veu inesperadament envoltat dels esdeveniments foscos de la capital, forçant-lo a confrontar un passat que pensava que havia deixat enrere.
Buenos días, señor Scott. Espero que su viaje no haya sido muy desagradable.
De primera.
El gerente del hotel ha solicitado el placer de su compañía.
Bienvenidos al Continental.
Esta es una gran institución. Forma parte de un tejido muy antiguo y sagrado.
¿Para qué me habéis traído?
Tu hermano me robó una cosa.
No sé dónde está Frankie.
Lo que robó Frankie es muy importante para mucha gente muy peligrosa. Búscalo, porque si no, haré que caiga sobre vosotros todo el peso de esta institución.
De esto no vas a salir como si nada.
Matamos a Cormac. Le quitaremos su puta casa, además de todo lo que conlleva.
¿Quieres atacar a todo el hotel?
¿Por qué creernos que un tío con un ascot es capaz de sacar esto adelante?
Es un cravat.
Tendremos que delegar. Tal vez alguno de los huéspedes esté disponible.
Aquesta creació és un viatge emocionant a través dels orígens d'aquest intrigant món d'assassins. La sèrie explorarà no només la vida primerenca de Winston Scott, sinó també els misteriosos secrets de l'hotel que serveix com a refugi per a aquests professionals letals. A més, s'espera que The Continental proporcioni respostes a moltes de les incògnites que envolten l'univers de John Wick i aboqui llum sobre els esdeveniments que van modelar l'icònic personatge de Winston. La prequela de John Wick és una minissèrie de només 3 capítols que compta amb Colin Udall, Mel Gibson, Ben Robson o Michelle Prada en el repartiment. Arriba, com dèiem, divendres a Prime Video. I tenim un parell d'estrenes per diumenge. En primer lloc, Déjate ver, A3Player. A3Player Premium torna a apostar pel talent d'Álvaro Carmona per dirigir i escriure aquesta comèdia dramàtica que gira al voltant de la recerca d'un mateix i la necessitat de transcendir el món actual i que aborda temes com la identitat, la realització personal, el món de l'art i l'entreteniment o la relació amb la tecnologia, oferint un punt de vista fresc, nou i ple d'enginy.
Soy Ana Callet, yo dirijo el estudio de Basil.
Tiene usted un principio de invisibilidad. Yo le recomiendo cambiar su vida actual todo lo que pueda.
¿Cuándo pensabas decírmelo?
Creo que ha llegado el momento de dejar de trabajar para ti.
Empezar de cero da mucho cague.
Escoltàvem Anna, que ha viscut en una bombolla aquests darrers anys mentre treballava com a ajudant de Basil, un dels artistes més famosos del planeta, i la identitat del qual és un misteri per al gran públic. I quan comença a desaparèixer, Anna s'haurà d'enfrontar cara a cara amb un món amb el qual no acaba de connectar. La podreu veure a partir d'aquest diumenge a 3Player i es diu Déjate ver. I l'altra estrena de diumenge es titula Golpe de revés i la tenim a Movistar Plus. Aidan Turner protagonitza aquest drama sobre l'abús de poder a l'ambiciós món del tennis d'elit. Justin Pierce és una jove prodigi del tennis que amb 17 anys arriba a semifinals de Roland Garros gràcies al seu esforç i a l'exigent treball del seu entrenador. Però la seva prometedora carrera es veu truncada per una lesió i l'estreta relació entre tots dos. 5 anys després, la noia, que treballa com a terapeuta, decideix denunciar el seu antic entrenador per abusos sexuals.
El cara a cara más duro de sus carreras, a punto de estallar.
Quiero denunciar algo que ocurrió hace más o menos 5 años. Mi entrenador me agredió sexualmente.
La verdad está en juego. Golpe de revés, en Movistar Plus.
Aquesta minissèrie britànica de 6 episodis està protagonitzada per Aidan Turner, que havíem vist a Poldark, i Ella Lily Highland, d'Intruder, com a entrenador i jugadora. La interpretació en aquest drama impecablement tens és absolutament fascinant, segons el diari The Guardian. I no és una estrena rigorosa, però ha aixecat molta expectativa. Em refereixo a la 4ª i última temporada de Sex Education, que arriba dijous. Netflix estrena per fi l'última temporada d'una de les sèries que han revolucionat la plataforma, Sex Education. La 3ª temporada de la sèrie va acabar amb el tancament del mític institut Moordale, que bé coneixen els fans de la sèrie, i això suposa per a Otis i Eric un nou repte, el seu primer dia al nou institut Cavendish. D'altra banda, Otis està nerviós per la reobertura del seu consultori sexual, mentre que Eric resa per no convertir-se en perdedors de nou. Però Cavendish, el nou institut, és un xoc cultural per a tots els estudiants de Moordale. Pensaven que eren progressistes, però aquest nou col·legi és d'un altre nivell.
Oh, this is different.
Some days it don't come easy. Whoa. And some days it don't come hard. Some days it don't come at all. And these are the days that never end. And some nights
call in and tell me your problems.
There is another sex therapist on campus.
Otis. Oh. God of sex and drums and rock and roll. Oh, what is it? Boobs. My partner left because he's not the father.
I know it's been hard, but I still need a mum.
People are doing all these new things and sometimes feel like I'm getting left behind.
Des de Netflix han volgut tancar qualsevol tipus de rumor que hagi aparegut durant aquests últims mesos, confirmant que finalment els intèrprets que estan de tornada són Nancy Butterfield com a Otis, Gillian Anderson com a Jean, en Kathy Gatua, Eric, Amy Lou Wood en el paper d'Aimee, Emma McKay com a Maeve o Connor Swindells fent d'Adam. I sí que estan confirmades les baixes de Patricia Allison, que feia dona, Simon Ashley, que era l'Olivia, que ara se centra en la 3ª temporada de Los Bridgerton, Tanya Reynolds com a Lily o Rakita Carr com a Millie. A l'espera de que la plataforma de streaming confirmi aviat algun spin-off, aquest serà el comiat oficial de Sex Education. Se'n va, doncs, una sèrie juvenil imprescindible que ha ensenyat molt a milions d'espectadors a tot el món. I com a bonus track afegim La canción de los bandidos, una nova sèrie sud-coreana de Netflix ambientada a l'anàrquica regió de Gando, on uns lladres no s'aturen davant de res per lluitar per la seva pàtria i els seus éssers estimats, encara que això suposi la mort. Aquesta aventura d'acció està ambientada en el període del domini colonial japonès sobre Corea i se centra en un grup de persones que, per diverses raons, acaben a la terra sense llei de Gando i s'uneixen per protegir Joseon. Diuen que pot petar-ho.
Tu creus com que... Ani? Tojo.
Jungkook의 땅, 일본의 도, 조선의 사람. 이 중에 어떤 게 여길 먹을 것 같냐, 네 생각에?
우 patarà o no, vosaltres ho decidiu. És la canción de los bandidos i s'estrena aquest divendres a Netflix. I acabarem fent una mica de boca, de salivera, perquè repassarem les 10 sèries més esperades d'aquesta tardor. L'espin-off de La Casa de Papel, la nova sèrie dels JVs o el reboot de Frasier són algunes de les propostes per als propers mesos. N'anirem parlant, però aquí van ràpidament. D'aquest top 10 que ens ha preparat en Carles Gala, la primera és La caída de la casa Usher. Sortirà a Netflix el 12 d'octubre. El 13 d'octubre, Apple TV Plus s'estrenarà Cocina con Química. Estrenem el novembre i el dia 2, La luz que no puedes ver, a Netflix. En quarta posició tenim The Buccaneers, Los Bucaneros, que arribarà a Apple TV Plus el proper 8 de novembre. Fargo, molt esperada també, a Movistar Plus l'11 d'octubre. Fargo serà el 29 de novembre, a Movistar Plus. I La Messias, també a Movistar Plus, l'11 d'octubre. Ara sí. Berlín. La podrem veure a partir del 29 de desembre a Netflix. Fellow Travelers. La veurem a Sky Showtime, però encara no té data concretada d'estrena. The Frasier, sabem que torna a Sky Showtime al novembre, sense dir encara. I la darrera d'aquest top 10 d'estrenes de tardor és Mr. and Mrs. Smith, que arribarà a Amazon Prime Video a principis del 2024.
Penedès en xarxa.
Si és dimarts, acabem amb fake news de la mà de la Lourdes. Aviam què ens has dut avui.
Doncs jo us faig una pregunta. Si no haguéssiu estat periodistes, teniu algun somni de professió? De dir, ostres, m'hauria agradat ser...
Jo de petiteta deia que biòloga marina.
Biòloga marina.
Sí, i després ja em vaig decantar pel periodisme, que com veus està a les antípodes.
Sí, sí, totalment. És a dir, bé.
Res a veure.
Res a veure, doncs, i el cas que us porto avui és precisament doncs, un home que tenia un somni, que era ser policia de trànsit, i ho va aconseguir. Però ho va aconseguir d'una manera bastant surrealista. I és que el que va fer és que estava desocupat, era rus, és rus l'home, i com que no trobava feina va dir, doncs, mira, me'n vaig a comprar un uniforme de policia, d'aspecte realista, i el que va fer és unir-se a les files dels agents de la llei del poble de Piatigorsky. Amb aquest aviament d'inspector de trànsit, les seves grans dots interpretatives i una envejable confiança en si mateix, l'home patrullava els carrers. detenint activament els conductors negligents i fins i tot educant-los en diverses normes de trànsit. No és clar que per què Víctor va triar aquesta professió en concret o si realment va acceptar algun suborn dels automobilistes durant el seu servei voluntari, però la seva carrera va durar poc. Dos mesos després, ojo, dos mesos després d'incorporar-se, es va descobrir la seva mentida. En comprovar els enregistraments de les càmeres corporals dels inspectors, les autoritats es van adonar que en realitat hi havia cinc inspectors de servei, malgrat que els registres oficials només comptaven que hi havia quatre. També faltaven les imatges de la càmera corporal del cinquè agent i en intentar identificar el cinquè és quan es van a descobrir que no era policia. Una recerca va demostrar que Víctor havia patrullat amb els quatre inspectors durant almenys cinc vegades des del mes de maig i cap d'ells havia informat de res estrany sobre ell. L'aspirant a policia va admetre haver-se fet passar per agent i ser acusat i va ser acusat d'infraccions de tràfic, ús il·legals d'uniformes oficials i obstrucció al compliment de les funcions policials. En realitat, Víctor va sortir bastant prou ben parat del seu pas per la policia de trànsit. Els seus col·legues, els dels dos últims mesos, no van tenir tanta sort. Ara s'enfronten a càrrecs de frau, però neguen les acusacions, afirmant que mai havien conegut a Víctor abans del mes de maig i que mai havien tingut cap tracte amb ell.
Disposat a tot, per complir el seu somni. Déu-n'hi-do.
Totalment, totalment.
Aviam. Va, diré que sí. Per què no? Per totes.
És certa.
És certa.
És certa. T'imagina't que vas a la comissaria de Vilafranca i dius, mira, que sóc la nova. Hola, perdona, com pot ser, no?
Sortim a patrullar. Doncs,
sortim a patrullar, claro que sí.
A patrullar la ciutat.
Sí, sí. Totalment anecdòtic, perquè jo pensava que havien de seguir una, no sé... És a dir, que no seria tan fàcil com posar-se al costat, no?
Sí, sí.
Però bueno, es veu que a Rússia això és diferent.
No hi ha tant de control. Vaja, vaja.
Exacte.
Doncs amb aquesta simpàtica història ens acomiadem avui. Lourdes, demà ens hi posem de nou, oi?
Fins demà, i
tant. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.